La Caravana, un programa sobre rodes. A la caravana, mar o muntanya.
Vuit minuts que passen de les 4 de la tarda. Mireu, les darreres setmanes en aquest programa hem debatut amb els diferents partits polítics que es presenten a les municipals per Barcelona sobre diferents temes, uns temes triats directament des del darrer baròmetre del mateix consistori, on els barcelonins i barcelonines demostraven la seva preocupació per temes com l'habitatge, el turisme, la sostenibilitat, la seguretat o la neteja. Avui, en aquest primer debat a 4 dels dos que farem en aquest programa, volem posar sobre la taula les mateixes qüestions, això sí, en clara visió de futur, per tal de fer-nos una idea, com a ciutadans i ciutadanes de la capitalitat catalana, de com volem els nostres, o com volen els nostres representants, que sigui aquesta Barcelona després del 28 de maig. Per començar, doncs, amb aquest primer debat, podem saludar a aquesta hora a Max Caner, número 14 de la llista de Barcelona en Comú. Max, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Joan Rodríguez, número 8 de la llista de Tries per Barcelona. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Santi González, número 5 de la llista per la CUP Barcelona. Santi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a Gerai Mellado, número 7 de la llista de Valents. Gerai, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I ara sí, farem aquests quatre blocs en aquest debat d'avui, a 15 minuts aproximadament per bloc, tractant els següents temes: habitatge, turisme i economia, mobilitat i sostenibilitat, i seguretat i neteja. Com hem d'enfocar, doncs, aquests temes de cara a la Barcelona dels propers 4 anys? Són 4 blocs, per tant, i perquè no sigui dit, cada bloc el començarà una persona diferent de les que conformen les diferents llistes electorals que avui ens acompanyen. Els recordo, a més, que poden entrar en debat cada vegada que ho considerin oportú. Això sí, intentarem 3 coses. Primera, que siguin breus en les intervencions, que no es trepitgin massa, perquè tot i ser un debat això és ràdio, i sobretot per intentar que tots tinguin el mateix temps d'exposició de les mateixes idees. Per això m'hi ajudaran tant Núria Ros, la seus directora d'aquest programa, com el productor també d'aquest programa, Andreu González. Comencem, si voleu, per el tema d'habitatge, sobretot amb aquesta qüestió, com s'ha de resoldre la problemàtica de l'habitatge els propers 4 anys.
Doncs bona tarda, gràcies pel debat i per convidar-nos. Jo penso que nosaltres el 2015, quan vam arribar a la ciutat de Barcelona, al govern, ens vam trobar, doncs, un ajuntament que no feia habitatge, que tenia la maquinària de construcció d'habitatge totalment aturada i que, a més, el que s'havia anat fent al llarg dels anys, que era insuficient per la problemàtica que hi havia i que encara existeix, era de compra. Per tant, era un habitatge que després, no, al cap dels anys, ha anat passant, diguem, a mans privades, no? I llavors teníem un repte majúscul, que era intentar revertir aquesta situació, i crec que, doncs, en política dels fets, que jo no vull entrar com en subhastes, crec que és evident que des de Barcelona en Comú té la solvència d'haver doblat el parc públic d'habitatge d'aquesta ciutat. A més, les dades diuen que som l'administració que més habitatge públic construeix, perquè construïm més que la Generalitat i la Comunitat de Madrid juntes, i no solament això, també la problemàtica associada amb l'habitatge també va que la gent no pugui perdre la casa seva, que estem en una situació d'emergència habitacional, i per tant no solament ajuts per augmentar el parc d'habitatge i també per rehabilitar-ne, sinó també la unitat antidesnonaments, que és una cosa que a mi m'agrada molt reivindicar, que ha aturat 9 de cada 10 desnonaments de la ciutat. Però no ens podem quedar aquí, jo no vull ser autocomplaent, perquè entenem que la situació d'emergència habitacional segueix existint. Per tant, el compromís de Barcelona en Comú és seguir construint milers d'habitatges públics de lloguer i, a més, redoblar l'aposta també per a l'habitatge cooperatiu i l'habitatge amb serveis també per joves i per gent gran.
Joan Rodríguez.
Bé, hi ha una mica de gala major, deia el company. Primer, espera, abans que res, donar-vos les gràcies també per l'oportunitat d'explicar-nos, no? En tema d'habitatge, no és cert que no s'estés fent res, no és cert. I jo crec que una bona manera d'afrontar aquest debat, i ja que parlem de futur, és que deixem de tirar-nos els plats pel cap amb temes com l'habitatge, igual que fem amb temes com la cultura en aquesta ciutat, que no són objecte de batalla política. Jo crec que això seria el millor que podríem fer, i per això també l'alcalde Trias proposa al llarg d'aquesta campanya, ho ha dit moltes vegades, que fem de veritat un gran pacte d'habitatge que ens comprometi els propers 20-30 anys a fer el que hem de fer, que és, efectivament, generar habitatge públic. Ara, s'han dit algunes coses que sí que voldria negar. S'ha dit que fins que van arribar els comuns a l'Ajuntament, els habitatges que es construïen de protecció oficial o que es feien de venda, i això no és veritat. El primer alcalde que va fer habitatge de protecció oficial de lloguer va ser l'alcalde Trias. És cert que fins llavors s'havia venut tot, i de fet, sempre ho expliquem, i és així, aquesta ciutat s'ha transformat d'una manera radical i molt gran, i no tenim un parc d'habitatge públic. Això és flagrant, per exemple, en el cas del litoral. Amb l'Olimpiada es va transformar tot el front litoral des de l'Hospital del Mar fins al Fòrum, com aquell qui diu, i allà no teníem ni un sol habitatge públic de lloguer. I això no ho va fer un govern d'alcalde Trias de 4 anys, això ho van fer els governs socialistes i d'iniciativa, que són els antecessors del govern que tenim ara. Per tant, l'alcalde Trias va ser el primer que va deixar de vendre habitatge, va fer l'operació de BAMSA per tal de tenir 200 milions d'euros destinats directament a la construcció d'habitatge, que és amb el que s'han fet els habitatges d'aquest mandat. I per tant, escolteu, jo crec que no ha de ser una matèria, és un tema molt delicat per la gent, per la ciutadania de Barcelona, i ha de ser un tema en el que efectivament cada govern reculli el testimoni de l'anterior, accepti allò que s'ha fet bé, corregeixi el que no s'ha fet bé i tiri endavant amb voluntat de resoldre-ho.
Santi González.
Vale, a veure, és sobre... Bueno, gràcies per convidar-nos. I una cosa sobre l'alternat antidesnonaments que atura el 90% és mentida, ¿vale? El 48% dels desnonaments, dels llançaments que es fan a Barcelona, s'executen. És molt lleig també que feu això perquè obvieu el moviment per l'habitatge, que posa el cos a les portes i l'atura a centenars, després us el sumeu a la vostra estadística, que no sé d'on surt, ¿eh? Però bueno... A veure, a Barcelona avui estem pitjor que el 2015. Hi ha més de 20 desnonaments al dia. Cada cop hi ha més desnonaments invisibilitzats, o sigui, el 40% de les mudances és perquè a gent se li ha acabat el contracte i li pugen el lloguer i no el pot pagar. Hi ha més persones sense llar que mai, tenim 5.000 persones sense llar, mor una persona dormint al ras cada 5 dies, el preu del lloguer val 1.080 euros, el més car de tot l'estat. El 25% de la població està en risc d'exclusió social. A districtes hiperturistificats com Ciutat Vella, el 50% de la població està en risc d'exclusió social. Òbviament, les mesures que s'estan fent amb habitatge no funcionen. De fet, estem molt pitjor que el 2015. Tots els indicadors estan pitjor. Per què? Per què? Perquè per parlar d'habitatge també hem de parlar de model de ciutat. Tu, si el model de ciutat dels últims 40 anys es pot traçar una línia recta, no? Grans esdeveniments des de les Olimpiades i grans macroprojectes. O sigui, ara mateix tindrem la Copa Amèrica, no? Dintre l'any que ve. Això suposarà... Venen, per exemple, 2.500 treballadors dels equips dels equips de la Copa Amèrica, pues això suposarà expulsar els veïns. On viuran aquests 2.500 treballadors amb sous de fora? Pues a pisos que llogaran cars, on la gent, per exemple, de Ciutat Vella, no els podrem pagar. Pues totes aquestes polítiques són polítiques que expulsen el veïnat. I s'ha de revertir. El Mobile World Congress, quan s'apunta l'alcaldessa es quedarà aquí per sempre, pues más de lo mismo. Molts treballadors que venen aquí a treballar amb sous de fora s'hi quedarà en l'ampliació del MACBA. O sigui, l'ampliació del MACBA es farà, es vol construir, que s'està intentant aturar des del veïnat, per portar més visitants, més expulsió del veïnat. I bàsicament, pues, per això estem pitjor que el 2015 i el que hem de revertir és el model. Això és el primer de tot, a part de fer mesures que realment funcionin, que es pot estirar molt més la legalitat vigent.
Jeraim Mellado.
Sí, efectivamente la situación del parque de vivienda en Barcelona es dramática, ¿no? Muchísimos jóvenes no pueden acceder a la vivienda, no porque tengan sueldos insuficientes, que también, sino porque el alquiler se ha encarecido un 35% desde que gobierna Colau, ¿no? Los que venían a acabar con los desahucios, los que venían a acabar con alquileres, ven que receta tras receta que nos aplican es errónea. Los comunes han comprado más pisos de los que han hecho y nos prometieron 8.000 viviendas y no han llegado ni siquiera a la mitad, lo cual sorprende que se pongan a dar lecciones a partidos que gobernaron anteriormente. La mayor especuladora de Barcelona no es BlackRock, no son los fondos de inversión, es Ada Colau, que compra pisos a precio de mercado en pleno Eixample, que compra bloques enteros. Por tanto, los comunes, la verdad es que en este tema no pueden dar muchas lecciones porque han incumplido todas sus promesas y han empeorado la situación que teníamos en el 2015.
El primer que he de dir que moltes gràcies a vosaltres perquè m'heu respectat els 2 minuts que volia més o menys per persona. Ara sí que ho farem difícil perquè sé que teniu moltes ganes de respondre, però us deixo un minut.
Començo
Max,
jo?
Sí.
Si jo crec que en matèria d'habitatge, o sigui, les dades estan aquí, no? La Barcelona és la ciutat actualment que més habitatge públic fa i que té el parc d'habitatge municipal públic més gran de tot l'estat espanyol. Vull dir, això és un fet que crec que cap dels que estem aquí pot negar. A partir d'aquí, és cert que hi ha molts reptes. Un d'ells és el tema dels preus del lloguer. Jo estic totalment d'acord que no, és impossible sostenir una política d'habitatge que millori la vida de la gent si no hi ha una limitació dels preus del lloguer. És per això que hem impulsat, no, aquesta nova llei de regulació dels lloguers. Jo estic, doncs, content i expectant, no, que això es pugui aplicar a la ciutat de Barcelona. Sabem per això que és una llei que no està completa del tot, perquè després hi ha el tema dels lloguers de temporada, que s'ha quedat malauradament fora, que aquí el Partit Socialista no ho ha volgut incloure, i a mi em sembla que només una menció a la compra d'habitatges, no? És important que l'Ajuntament, doncs, per evitar també la gentrificació segons quins barris, doncs, pugui tenir un parc d'habitatge públic que inclogui també immobles en els barris on s'està fent millores.
Em demanava la paraula al Gerai i al Joan. Gerai.
Santi.
Sí? I al Santi, perdona.
Sí, hablabas de la regulación de precios de alquiler. Donde se ha aprobado la regulación de precios de alquiler no ha funcionado. Es más, ha tenido un efecto adverso porque se quitan viviendas del mercado del alquiler por la inseguridad jurídica que eso genera, y además tenemos las viviendas en peor estado porque los propietarios no quieren mantenerlas, porque no vas a invertir en una vivienda en la que te están poniendo el precio. Por tanto, hay que ir con muchísimo cuidado con estas medidas tan fácil de limitar los precios, porque al final acabamos teniendo un problema por duplicado, ¿no? Tenemos un control de precios, lo cual en una economía de mercado como la nuestra, o semi de mercado, por llamarla de alguna forma, es bastante perjudicial, y seguimos teniendo el problema anterior a esta modificación normativa o legislativa, que es unos precios descontrolados del alquiler.
Sandy.
Sobre la llei d'habitatge, que tan, no, es treu pit, pues la llei de l'habitatge no abaixa el preu del lloguer, que acumula el 50% de pujada als 5 darrers anys, no recupera els pisos de grans tenidors, bancs i fons voltors, no atura els desnonaments, no prohibeix els pisos turístics, defensa el benefici als de sempre amb indemnitzacions fiscals i no ofereix cap garantia ni per accedir ni per mantenir l'habitatge. O sigui, que és paper mullat. Sobre el problema, no, de construir pisos, òbviament s'haurien de construir. Estaria bé que no els construís, perquè el Consorci Metropolità, el 50% el té New York Homes, que és un dels fons voltors més grans d'Espanya, que s'enriqueix amb la construcció de pisos públics, justament. Llavors, aquest fons voltor el que fa és reinvertir a la ciutat, i llavors no estem solucionant un problema. Per cada claus que entrega s'haurà expulsat 50 veïns, o els que siguin. No podem comptar. Hem de tenir clar que hi ha més de 10.000 pisos buits, segons l'Ajuntament, que són, segurament seran molts més, que s'han de recuperar. La llei catalana del 2007, encara que és farragosa i trigues bastant de temps, contempla l'expropiació. Tot això no s'està fent, òbviament. Com a mínim, potser trigues 2 anys en fer-ho, però en 8 anys s'hauria pogut expropiar molt més. I després tenim 15.000 pisos turístics. Hauríem d'anar a buscar això i acabar amb els pisos turístics.
Joan, em tanques el bloc i m'obriràs el següent.
Tanco el bloc ràpidament. No, el company dels comuns deia, les dades són el que són, i doncs molt bé, si som la ciutat que té més habitatge públic, doncs ens anem a felicitar. Ara, les dades també són les que són, amb altres dades que hem dit aquí, de l'increment desbocat dels preus del lloguer, de la ineficàcia de mesures que s'han portat a terme, com la del 30%, etc. Per tant, jo, ja que tanco el bloc, torno on era. És a dir, jo crec que hem de fer un pacte de ciutat que tregui aquest tema del debat, del fang, de la política del dia a dia, que fixi horitzons a llarg termini, que fixi indicadors, que fixi que cal canviar, que veiem que no funcioni, i treballar també amb mirada metropolitana, perquè és evident que el problema en l'espai físic de la ciutat de Barcelona serà difícilment resoluble.
Minuts que passen de les 4 de la tarda, ara sí, obrim segon bloc. Estaria, si tinguéssim i disposéssim de 5 hores, estaria molta estona parlant d'habitatge, però els temps en ràdio van com van. Segon bloc de turisme i economia, deia, la gran pregunta, crec, és si de Barcelona ha de ser una ciutat de hubs i congressos. Joan.
No, Barcelona ha de ser una ciutat que combini dues coses. Una ciutat que diem, jo crec que ho compartim molts els que som aquí a la taula, almenys la ciutat dels 15 minuts, que vol dir una ciutat habitable per la gent dels barris de Barcelona, però una ciutat també, a la vegada, connectada amb la seva àrea metropolitana, que això no està passant, cada vegada és més difícil amb el tema de Rodalies i amb altres temes que patim a diari a la ciutat, i, evidentment, connectada i oberta al món. En termes de turisme, bé, veiem que nosaltres, la nostra opinió des de Tries per Barcelona és que el que tenim és una manca de lideratge clara del govern municipal. És a dir, hem estat uns anys en què es deia que el model turístic de Barcelona era culpa única i exclusivament dels 4 anys de mandat de l'alcalde Trias, quan en realitat venia de molt més enllà, des dels Jocs Olímpics. Hem estat uns anys en què se'ns deia que havíem de decréixer, que havíem d'anar a tenir menys turisme. Ha vingut una pandèmia, hem tingut 2 anys sense turisme, hem vist els efectes que tenia això sobre l'economia de la ciutat, i en tot cas, quan ha passat la pandèmia, hem tornat exactament allà on érem, si no pitjor, en termes de massificació turística. Això què vol dir? Doncs que no hi ha un lideratge del model turístic de la ciutat, que no hi és, que no es marca quin turisme volem i quin turisme no volem. No es diu volem turisme de cultura, volem turisme de familiar, no es diu no volem turisme de prostitució, no volem turisme de drogues. Això no s'està fent, i per tant la barra lliure de veritat no és la que se li atribueix a l'alcalde Trias, sinó la de la manca de lideratge del govern de Colau i Collboni. I com que ho diran, i és cert que ho diran, que es va fer la limitació dels habitatges d'ús turístics, apuntar ja d'entrada que la primera moratòria sobre aquest tema la va fer l'alcalde Trias, que va ser qui va aflorar, gràcies a aquesta moratòria, la realitat que tenim, que no ens agrada i no ens agradava llavors, però que era la que era i que estava en la legalitat dels números que teníem d'habitatges turístics, i que ara mateix, a dia d'avui, s'està produint en aquesta ciutat una situació de manca de transparència absoluta respecte a quantes sentències més ens cauran, com la del carrer Tarragona, que estem segurs i convençuts, jo com a regidor de l'Ajuntament he entrat una bateria de preguntes per saber quantes més sentències, quantes més llicències s'hauran de donar fruit de la mala gestió del PEUAT i d'aquell període que hi va haver el 2019.
Santi.
Sí. A veure, com he dit abans, Barcelona, comencen les Olimpiades i... Vale? I es donen tret de sortida al que és la marca Barcelona. Què consisteix? Grans esdeveniments, que grans empreses vinguin a invertir i que vingui el màxim turisme possible perquè aquestes empreses s'enriqueixin i s'emportin els diners a un altre lloc. Vale? Pues hem de revertir això. Nosaltres apostem, òbviament, pel decreixement turístic. És urgent, o sigui, o governes o fas mesures per les veïnes o pel capital. Per les veïnes o per lobbies. Per les veïnes o pels que venen a consumir la ciutat. Per les dues coses no pot ser. Vale? El turisme ens està expulsant, el turisme mata els barris i ens està fent fora. Jo vic al Raval i ho patim cada dia. Som el barri més desnonaments de Barcelona. I és molt trist. Els creuers s'han de prohibir, no han de créixer. Creuers hem d'acabar. És totalment sostenible aquesta forma de viatjar. Malauradament, hi ha altra gent que també diu que hem de créixer els creuers, però el 2018 van ampliar la terminal dels creuers perquè hi cabien creuers més grans i llavors tenim molts més creueristes. Ho vam invertir la CUP quan estàvem a l'Ajuntament, que vam ser els únics que ens vam oposar juntament amb entitats veïnals de Ciutat Vella, i òbviament ha acabat passant. Ara diuen que volen decreixer això. Mobile World Congress, diguem no obertament al Mobile World Congress. També suposa Mobile World Congress i a moltes altres fires. Diguem algo molt important. Ara tenim el tercer esdeveniment més gran del món esportiu, és la Copa Amèrica. Això suposarà l'expulsió de centenars i centenars de veïnes. Ara el PP va posar l'últim plenari municipal en donar suport a la Copa Amèrica. Tots els partits van votar a favor, van votar a favor de l'expulsió del veïnat. No volem, ens oposem clarament a l'ampliació del MACBA. L'ampliació del MACBA, ja ho ha dit el MACBA clarament, que necessiten més visitants. Més visitants vol dir més turisme, vol dir més expulsió del veïnat, i ens oposem a tot això. Nosaltres anem, o sigui, les nostres propostes aniran a garantir els drets de les veïnes, sostre, pa, treball, papers i sanitat per tothom, i contra el capital i la indústria turística.
De seguida es dono aquest minutet més, abans, però, Gerai.
Pues contra el capital no sé de qué van a comer las veïnes i els veïns, la verdad. Nosotros...
Ahora no tienen para comer las veïnes i els veïns. O sea que, definimos... que lo que tenemos que hacer es que puedan comer.
¿Me dejas que no te he interrumpido? Gracias. Nosotros somos, nos definimos como lobby, efectivamente. Lobby de empresas, efectivamente. Estamos a favor de que vengan todas las empresas
pues
posibles.
Pues aquí teniu els que ens estan expulsant de Barcelona, els teniu aquí.
¿Me dejas intervenir? Gracias.
Podeu debatre, ¿eh?
Sí, pero quiero hacer intervención como todos lo han hecho.
Dic, podeu debatre de la manera que vulgueu. Sí que és veritat que després, al minut que us queda, us el restaré.
Vale. El Ciudad de los 15 Minutos. La Ciudad de los 15 Minutos nos trae cosas absurdas, como por ejemplo el área de estacionamiento regulado, que acaba encerrándote en tu barrio porque no puedes utilizar el coche sin poder pagar en otro barrio, lo cual es bastante injusto cuando hay gente que se tiene que mover de punta a punta de la ciudad. De crecimiento, por supuesto, no. El de crecimiento es comunismo, el de crecimiento sí que es ir contra la gente y hacérselo pasar mal porque destruye puestos de trabajo. Después, la posición del gobierno no está clara, porque como son dos gobiernos en uno, con un líder que ha huido y ahora una alcaldesa que no sabe cómo gestionar muy bien. Por un lado está el PSC, que ha comprado las políticas de los comunes durante toda la legislatura, pero ahora se pone un maquillaje pro-empresa y pro-turismo, y por otro lado los comunes, que siempre han apostado, al igual que la CUP, por el decrecimiento y la turismofobia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, compartimos esa limitación que se hizo de los pisos turísticos, porque evidentemente, si estamos hablando de que necesitamos más viviendas para nuestros vecinos, no podemos dejar que todo quede en manos de los turistas, que está muy bien que vengan, pero hay que poner ciertos límites. Eso lo compartimos y celebramos que se haya hecho. Después, en cuanto al puerto y al aeropuerto, ampliar el aeropuerto, sí, rotundo, y electrificar el puerto para que pueda acoger cruceros sin contaminar la ciudad o la bahía del puerto, es una medida positiva. Se hablaba de barra libre, sí, nosotros apostamos por una barra libre. ¿Barra libre de qué? De apertura de negocios. Que no necesite un negocio licencias para abrir, sino que pueda abrir, facturar desde el primer día y después corregir las deficiencias que haya en el local.
Max, 2 minuts.
Sí. Doncs mira, a mi m'agradaria començar a destacar, ja que parlem d'economia també, doncs que Barcelona té avui l'atur més baix des de l'any 2008. Crec que això és una dada que ens hauria de congratular. A més, té una taxa d'atur més baixa que Catalunya i que la mitja estatal. Crec que això és una cosa que ens hauria de...
Feines precàries.
Sí, gràcies a la reforma laboral que alguns partits dins d'Esquerra van votar en contra, no? I a més, gràcies a això també, el doble de contractes aquest any després de l'aprovació de la reforma laboral són indefinits. Això també crec que és una bona notícia que dona estabilitat i seguretat als nostres veïns i veïnes. Crec que pel que fa... Estic d'acord que Barcelona ha de ser una ciutat oberta, no? a la seva metròpoli també, per això no entenem per què no estan des de Junts a favor de la connexió del tramvia per la Diagonal, que permet unir 9 municipis de l'àrea metropolitana. Doncs què més visió metropolitana que tenir un transport públic que uneix 9 municipis, no? Jo crec que pel que fa al turisme, home, si em permet, Joan, el govern de Xavier Trias va ser el primer que va donar barra lliure a la concessió de llicències turístiques, després es va donar compte que se li viene a la situació de les mans i va reaccionar a última hora. Vull dir que si vostè mira l'evolució de dades de concessió de llicències turístiques des de l'inici del mandat Trias fins al final, veurà que és l'últim any que es dona compte que s'ha anat de les mans i fa a correcuita una ordenança que tampoc segueixen... Al final, no, vostès van donar llicències a perpetuïtat. És que són llicències que no es poden retirar, no? Jo crec que nosaltres, com a Barcelona en Comú, hem posat ordre en el sector turístic, hem tancat 7.500 habitatges turístics il·legals, però és que no solament això, sinó que, a més, hem fet una ordenança, que és el PEUAT, que és una ordenança de referència avui en dia a la Unió Europea, per la qual hem rebut reconeixements, i que penso que és doncs, la via per la qual doncs, hem pogut una mica regular el turisme. Jo crec que després dels grans temes que s'han tret, òbviament l'ampliació de l'aeroport no té cap sentit, si Barcelona no pot ser una ciutat massificada turísticament com ho és, com és avui en dia. I òbviament els creuers, com vull dir, no sostenim el ritme de creuers que tenim, el Santi, que és veí de Ciutat Vella, doncs ho sap millor que qualsevol de nosaltres, i hi ha claríssimament un decreixement pel que fa a nivell de creuers.
Joan.
Bé, que és difícil contestar en un minut a tot el que s'ha dit, és curiós que el company dels Comuns digui que les llicències no es poden retirar i que al mateix temps la tinent d'alcaldia de Janet Sanz estigui anunciant constantment que s'estan retirant llicències. Jo he vist tuits de la tinent d'alcalde de Janet Sanz en un mateix tuit demanant a la Generalitat que l'autoritzi a retirar llicències i dient que ha retirat llicències del carrer Tarragona. És ben curiós, perquè si no es pot fer, en una de les dues meitats del tuit està mentint clarament. Respecte a la barra lliure i el que es va reaccionar, jo insisteixo, la moratòria, l'aturada de les llicències la va fer l'alcalde Trias. Després vostès van fer un PEUAT que va ser un desastre. Va ser un desastre. Tan desastre que el Tribunal Suprem els hi va tombar el 2019. I des del 2019 fins ara hi ha hagut un recorregut jurídic que ens porta al que jo anunciava abans. Tenim ja les primeres sentències. Ho hem vist al carrer Tarragona. 120 llicències. Estem preguntant constantment aquests dies quantes més sentències cauran, quantes més llicències seran. I això... que passarà, perquè sabem que passarà malgrat que vostès ho amaguen, vol dir que tindrem un increment de llicències de pisos turístics els propers anys, que serà de milers de pisos turístics. I vostès ho estan amagant.
Fins aquí el minutet.
Jo ho adverteixo només perquè quan passi quedi clar que això no ho podran atribuir a l'alcalde Trias, sinó al seu nyap del PEUAT.
Deia que volia ser molt equitatiu amb els temps, de veritat, perquè ningú ni cap partit polític pugui dir és que aquella xerrant més que jo, el que sigui. Ara m'avisen des de la Peixera. Santi Geray, teniu 40 segons.
Vale, a veure, repeteixo, el 25% de les veïnes de Barcelona, per culpa d'aquest model de turisme massiu, estan en risc de pobresa o exclusió social. A Ciutat Vella, el 50%, es veu clarament, no?, els barris que estan més turistitzats, la pobresa augmenta i l'expulsió dels veïns també. Si agaféssim tots els diners que es gasten a la Copa Amèrica, al World Congress, amb l'ampliació del MACBA i amb totes aquestes polítiques, podríem estar garantint els drets dels veïns, que avui en dia no s'està fent. Per exemple, amb un dels problemes invisibilitats de la ciutat, que és el sensellarisme. A través de les targetes monedes es podria garantir un salari a tothom, i a tothom que ho necessita, saltant-se la llei racista d'estrangeria i reduint a la mínima expressió el sensellarisme a Barcelona, per exemple, si no estiguéssim apostant per aquestes polítiques neoliberals, que al final esteu fent tots els partits que avui estan a l'Ajuntament estan defensant polítiques neoliberals.
Ja hay 40 segons.
Supongo que la propuesta de la CUP para todo el mundo que trabaja, por ejemplo, en el sector de la hostelería es que se hagan todos funcionarios y así puedan tener un sueldo, porque entonces no sé dónde va a ir...
Tant de vot tot fos públic, sí.
Pues entonces estaríamos todos comiendo piedras, por no decir otra cosa. En cuanto a lo que comentaba el compañero de Junts, ¿no?, por de las licencias turísticas, efectivamente tenemos un gobierno que es un gobierno chapucero, que la ordenanza de pisos turísticos, o el PEUAT, para que nos entendamos, y también el reglamento de participación, son normativas que han estado tumbadas por el Tribunal Superior. Entonces, quieren atajar los problemas de forma chapucera, como hacen siempre, y acaban, como les he dicho antes, con la regulación de los precios del alquiler, empeorando el problema y sin una normativa de referencia.
Max, tens un minut.
Sí, a mi em sembla que jo crec que hem d'estar tots d'acord que Barcelona no pot ser una ciutat on hi hagi un monocultiu turístic, i l'economia de la ciutat no pot estar orientada i depenent del turisme.
No hi ha un monocultiu,
no hi ha de ser.
Una ciutat orientada només orientada al turisme és una ciutat condemnada al fracàs i a la precarietat. El turisme és una activitat econòmica que genera una sèrie d'externalitats negatives, associades moltes vegades també a la precarietat, associades també a que ets molt dependent del context econòmic. Per tant, nosaltres volem ser una ciutat que estigui diversificada econòmicament. Això vol dir que hem de fer una aposta, i crec que Barcelona en Comú ho hem fet, per fugir del monocultiu turístic i obrir-nos a sectors com l'economia verda, la cultura, la tecnologia, i a més també, això no s'ha dit, protegir el comerç local i apostar per l'economia social i solidària.
El comerç local també
és l'hostaleria. Ens queden dos blocs, mobilitat i sostenibilitat i seguretat i neteja. 36 minuts que passen de les 4 de la tarda. Anem a publicitat, de seguida en parlem.
Ràdio Estel.
La crònica negra. Però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeix. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
No has fet la mili, clar.
No. Se't nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Amics criminals, recordeu, la policia no és tonta.
A Radio Estel.
Bon. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes.
De 8 minuts que passen gairebé de les 4 de la tarda, obrim tercer bloc, mobilitat i sostenibilitat. En aquest cas començarà Santi González, número 5 de la llista de la CUP per Barcelona, i com que avui que en parlem tots, reduïm els 2 minuts a minut i mig, Santi.
Molt bé.
Sé que us ho posa difícil, em sap greu.
Molt bé, mobilitat i sostenibilitat. A veure, l'espai públic és un altre espai que està en conflicte, no?, amb el capital, amb aquest model de ciutat, amb aquest turisme que el satura, que el satura. Òbviament hem de lluitar contra això, hem de rebaixar, hem de créixer el turisme i que l'espai públic torni a ser del veïnat. Aquí vull posar, com jo soc veí del Raval, un altre cop a recordar l'ampliació del MACBA, que estan a punt de prendre els 1.000 metres quadrats al barri amb menys espai públic de la ciutat per habitant. Espai públic, no?, i mobilitat. Tema, nosaltres apostem per la pacificació, òbviament, però abans garantint que no s'expulsi el veïnat quan està passant això, no? Hem vist de cada moment, tal com s'han plantejat les suporelles, han suposat l'expulsió de centenars de veïns perquè al moment que s'està pacificant s'està gentrificant a la vegada veïns i petit comerç. Hem de primer blindar això abans de llavors, també espai públic. L'espai públic té que ser un espai segur. Segur per tothom. Llavors, ha de ser un espai, creiem que ha de ser un espai lliure d'agressions masclistes, racistes, LGTBI-fòbiques i de feixisme.
Gerai.
Sí, me gusta que cuando habla de capital me señale, la verdad, porque el capital ha permitido que muchísima gente salga de la pobreza en el mundo en estas últimas décadas y, por tanto, es algo muy positivo. En cuanto al modelo de movilidad, nosotros apostamos por la libertad, es evidente. Siempre lo hemos hecho, apostamos por el coche, apostamos por la moto, apostamos por el metro, por los ferrocarriles y, en general, con cualquier servicio público o privado que permita a las personas desplazarse. Lo que no vamos a hacer es decirle a nadie cómo tiene que ir por la ciudad, cómo pretende en hacer los comunes. Lo que no vamos a hacer es crear calles de primera y calles de segunda para saturar las de segunda, mientras en las de primera nos dicen que están haciendo unos ejes verdes que son ejes de cemento, porque son ejes de cemento, por los que aún pueden circular coches, pero a una velocidad mucho más lenta, y por tanto tampoco son islas climáticas como nos los querían vender. Apostamos también por la finalización de la L9, ese gran proyecto que está arruinando las arcas públicas desde hace décadas, 17.000 millones de euros de sobrecoste. Ningún gobierno se ha atrevido a atajar esto en la Generalitat, y aquí la responsabilidad también es de los compañeros de Junts per Catalunya, y evidentemente apostamos por una movilidad que donde te puedas ver con la capacidad de elegir si coges tu coche, si coges tu moto, si coges el transporte público, y por supuesto por ir renovando la flota de vehículos de la ciudad para que se reduzcan las emisiones. Si nosotros apostamos por el coche es porque creemos que necesitamos una ciudad dinámica, una ciudad que se pueda mover, pero a nadie se le escapa que la polución es un problema en Barcelona, aunque no genere tanto caos como algunos dicen, es un problema en Barcelona. Queremos vivir en una ciudad que se pueda respirar, pero eso es compatible, y de hecho las políticas de los comunes de restricción del coche empeoran ese clima o ese ambiente en la ciudad cuando nos retienen en atascos durante horas.
Max.
Miri, jo crec que hauríem de ser ja tots... Doncs hauríem de tenir un discurs que ja més enllà del negacionisme climàtic. A mi em sembla que és evident, no? Avui estem vivint la pitjor sequera, no? de moltes dècades a Catalunya, que és el gran problema que tenim avui en dia, i això ve donat a que hi ha un fenomen climàtic, que és el canvi climàtic, que ens està doncs donant avisos de que hem de canviar la nostra manera de com estem visquent a les ciutats. I aquí nosaltres, Barcelona en Comú, hem apostat per aquest model de superilles, que va més enllà de pacificar els carrers no només de l'Eixample, sinó d'altres llocs de la ciutat, sinó que és una aposta per moure's de manera, diguem, el transport públic, de manera sostenible, i apostar sobretot pel dret a la salut. Vull dir, no existeix el dret a contaminar, com senyor Irai, el tema del discurs de la llibertat, això és fals, o sigui, el que tenim dret és a respirar aire net i a no haver de patir morts prematures per culpa de la contaminació. Okay. Deia el company de la CUP que el model superilla gentrifica. Per això és important que les transformacions urbanes vinguin acompanyades de la regulació dels lloguers i dels plans d'ús. Té vostè raó quan diu que no només s'han de fer pacificacions de carrers, això ha de venir acompanyat també de mesures de protecció del...
Que com s'estan fent ara, que no estan regulats, el que està fent és expulsar el veïnat.
S'estan fent plans d'ús allà on es fan les intervencions urbanes i, a més a més, amb la llei de regulació dels lloguers ja hem dit que seríem els primers en aplicar-la de la manera més... amb la màxima celeritat possible. Una altra cosa que s'ha fet des del govern de Barcelona en Comú és la zona de baixes emissions, que ha evitat 60.000 desplaçaments diaris als cotxes més contaminants i s'ha aconseguit, gràcies a això, senyor Gerai, reduir un 30% la contaminació per nitrogen.
Ciutat europea que més contaminada està.
A veure, jo crec que tots estem d'acord, com deia el company dels comuns, en que estem en una situació de crisi climàtica sense precedents i que hem d'actuar per fer-hi front. El que on ja no estem d'acord és en com actuem. Val? Llavors, nosaltres considerem que, primer, no és cert que s'estiguin fent superilles, s'estan fent eixos verds, i això no ho dic jo, ni ho diu Trias per Barcelona, ho diu el teòric de referència de les superilles, que és el senyor Rueda, i per tant, el que s'està fent és, efectivament, peatonalitzar carrers. I davant d'això, la nostra opinió és que aquesta no és la millor manera per lluitar contra el canvi climàtic, perquè abans que peatonalitzar carrers hi ha moltes altres mesures a fer que són molt més eficients. Per exemple, rehabilitació energètica d'edificis. Per exemple, aposta per l'electrificació de la mobilitat de la ciutat. Perquè aquest model d'eixos suposadament verds el que fa és atemptar contra l'eficiència de la mobilitat a la ciutat, i no només de la mobilitat en vehicle privat, sinó també de la mobilitat del transport públic, perquè el transport públic circula igual pels carrers, pel carrer València, pel carrer, igual que els cotxes que es mouen a la ciutat. I, per tant, ja tenim dades, una baixada important de la velocitat comercial del transport públic, del bus, per exemple. Llavors, no es pot dir que es vol afavorir el transport públic a la ciutat mentre poses obstacles a la mobilitat. La zona de baixes emissions, evidentment, ja estem... És una mesura mal aplicada, també, perquè ningú es pot pensar que una persona que té un dièsel a dia d'avui és perquè sigui un col·leccionista. És una persona que no es pot canviar el cotxe. No és un col·leccionista. I, per tant, bones intencions, ja estem d'acord, mala execució i molta propaganda.
Santi, 50 segons.
Sí, mala execució i clar... La zona baixa de les emissions, tu la veus i es deixa el port fora, ja no? I els creuers que contaminen tal. I això és una llàstima. M'ho guardo pel segon bloc.
Vinga,
vale?
Gerai, 40 segons.
Sí, en cuanto a las superillas y después regular las actividades, entonces estamos generando otra vez un problema donde no lo hay. Yo insisto, la hiperregulación lo único que trae son problemas, y más cuando lo hacen partidos comunistas. Yo soy un usuario habitual del transporte público, y hoy mismo tenía un bus con un tiempo de espera en hora punta de 20 minutos, el H10, para venir de Sagrada Familia hasta aquí. ¿Esto no es un problema? Es un problema. ¿Generado por qué? Por esas calles que estáis cortando y las estáis inutilizando también para el transporte público, ¿no? Aquí, cuando no gusta algo, lo mandamos fuera y mandamos la responsabilidad a otros. ¿Y por qué lo digo? Por esa planta incineradora que os está generando imputados en el gobierno, esta planta incineradora que mandasteis a San Adrià para que no molestase en Barcelona. Y que lo está sufriendo es ese frente litoral de fuera de Barcelona, que quizá a vosotros nos vota. Esa incineradora no os molesta, pero también afecta a muchísimos vecinos. Los problemas hay que afrontarlos y hay que asumirlos, no hay que mandarlos fuera. Y aquí también son responsables los gobiernos anteriores.
Sí, jo penso que, bueno, jo trobo una mica absurd que haguem de debatre sobre si el canvi climàtic produeix efectes sobre la ciutat o no. Jo crec que és evident que...
No ho ha debatut, no?
No.
jo crec que és evident que hi ha d'haver canvis al model de mobilitat de la ciutat, que hem d'abandonar els mitjans contaminants i apostar per mitjans més sostenibles. I a mi em sembla que abordar, com fa sovint la dreta, els canvis de mobilitat necessaris que hi ha d'haver a la ciutat, sempre des de la perspectiva individual, és un error. Aquí hem de parlar en termes de responsabilitat col·lectiva.
És que les circumstàncies són individuals, també. És que cada uno tiene sus problemas para moverse.
Correcte, però quan es governa, s'ha de mirar el bé comú i l'interès general.
I de qui? De qui?
Doncs de la salut de la gent. És el dret que preval per sobre del dret a moure's com...
És que hi ha gent que tiene que moverse. És que hi ha discapacitats que tienen que transportarse por la ciutat.
Pero escolti, nosotros
que trabaja repartiendo mercancías, que tiene que tener sitios donde parar y aparcar. Es que no lo entendéis.
¿Algú vol dir alguna cosa més sobre aquest bloc?
Sí, a mi m'agradaria deixar clar
molt ràpid, sisplau.
Sí. Aquest meme que es vol construir fals de que Barcelona en Comú està en contra del cotxe, no és així, el cotxe
si
a vegades... A vegades és necessari agafar el cotxe, capaç que no pot ser el transport majoritari per molts per la ciutat.
Que lo digáis vosotros.
Jo crec que aquí sí que voldreu parlar. Últim bloc, seguretat. Seguretat, que aquest bloc, en aquest cas, ens el comença el Gerai Mellado, número 7 de la llista de valents. Gerai, sí que té de restar una mica. Tindríem un minut i escaig, un minut i mig, per parlar-ne aquest bloc. Et deixo un minut i 15 segons.
Vale, gracias. Molt ràpid. Hablábamos de negacionismo. Hay un negacionismo de la inseguridad que sufre Barcelona por parte del gobierno, ¿no? Nos hablan de que son sensaciones, de que son percepciones. No, si la gente percibe inseguridad es porque hay inseguridad. No hay una histeria colectiva que diga que hay inseguridad. Tenemos un 25% más de agresiones sexuales. El 76% de los detenidos de esta ciudad son extranjeros. Muchísima gente no denuncia.
Sisplau, agrairía que no os fessin comentarios racistas.
No, son datos de la Guardia Urbana.
No, son comentarios racistas. No,
son datos de la Guardia Urbana, cuando quieras te los...
Son comentarios racistas lo que estás haciendo.
¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir?
Davant, Gerai.
Vale, gracias. Entonces, cuando hablamos de seguridad, vosotros sois negacionistas, efectivamente, porque vais contra la percepción mayoritaria y contra los datos. Muchísimos delitos de esta ciudad no se denuncian y en eso os escudáis para no ejercer vuestras responsabilidades, que por supuesto también son de la policía autonómica y también son de la falta de efectivos de Mossos. Pero también tenéis una gran parte de culpa desde el gobierno municipal, que habéis abandonado a su suerte a la Guardia Urbana.
Max, dos minuts. Perdoneu, perquè estava... Mira, jo ho explicaré clar i ho seré clar, eh? Estava pendent dels temps que me'ls estan dient des de Peixera, etcètera, etcètera, i jo ara mateix us estic traient temps, perquè el primer que no toleri comentaris racistes, homòfobs, LGTB-fòbics, o de qualsevol mena de falta d'algun col·lectiu, sóc jo. I no me n'he donat, perdoneu. Max.
Home, doncs jo crec que la major mostra d'inseguretat que tenim a la nostra ciutat és que els nazis es manifestin a la Bona Nova. Això sí que crea inseguretat, això sí que és inseguretat. Exacte. I la millor política de seguretat que pot tenir qualsevol ciutat és la reducció de les desigualtats i que els barris estiguin cohesionats. Això és la millor política de reducció de seguretat que pot haver-hi en una ciutat.
Heu posat a 1.000 policies aquesta, 1.000 guàrdies urbanes només aquesta legislatura, i només 17 treballadors socials. Us ho recordo, perquè el que dius amb el que feu no correspon.
Sí, des de la Guàrdia Urbana s'havia demanat des de fa molts anys augmentar els agents, i així s'ha fet, responent a una demanda de la Guàrdia Urbana, igual que s'ha fet també amb els treballadors i treballadores de la neteja. A mi m'agradaria també afegir que de cara al futur seria desitjable també augmentar els treballadors i treballadores de parcs i jardins, que no s'ha pogut fer en aquest mandat, però que jo crec que és un altre repte que tenim com a ciutat, i que tant la seguretat com la neteja són els temes que solen ser usats com a llançadora. Deia el senyor Gerai, parlava de la gent que no denuncia i tal. Bueno, aquí ja estem una mica en l'àmbit de la metafísica, perquè la gent que no denuncia no la coneix ni vostè, ni jo, ni ningú. Per tant, atribuir que això és... són dades, em sembla una mica frívol. Jo crec que hi ha una reducció de delictes a la ciutat de Barcelona, si comparem amb dades del 2019, i penso que hem de fugir d'aquests discursos una mica apocalíptics, no?
Joan, dos minuts i escaig.
A veure, discursos apocalíptics, no, però dades. Abans tu deies, hem de parlar de les dades, doncs les dades són les que són. I la primera preocupació, ja no dic tants percents, la primera preocupació dels ciutadans de Barcelona a dia d'avui és la inseguretat. I això és molt greu, i això és molt greu i no neix del no-res. Això comença fa 8 anys, quan l'alcaldessa Colau, la primera decisió que pren com a alcaldessa és decidir que aquesta ciutat no necessita tenir un regidor de seguretat, que no cal. I nomena un comissionat. I això ens porta a una situació de degradació de la situació i arribem on som avui. Segona consideració, la seguretat és una política social, o l'hem d'entendre així, perquè la inseguretat no afecta per igual a tots els barris de la ciutat. Hi ha barris on es pateix molt més que en d'altres, i generalment es pateix molt més en els barris de renda baixa. I, per tant, hem d'atendre aquesta realitat. I tercer, és cert que tenim un problema en aquesta ciutat quan els nazis campen per la Bona Nova. És cert. I és molt lamentable que partits que es presenten i que concorren a aquestes eleccions del proper 28 vulguin aprofitar això. I hi hem de plantar cara i ens hi hem d'oposar. Ara bé, tota aquesta gent no tindrien el camp de cultiu tan fàcil si les dades fossin més bones. I per això cal reaccionar. Cal reaccionar. S'ha de reaccionar. Abans, un apunt pel company de la CUP deia, heu creat 1.000 places de Guàrdia Urbana. És mentida. S'han convocat 1.000 places de Guàrdia Urbana.
Sí, però, per jubilacions.
Però per jubilacions, etc.
Sí,
I en termes absoluts són 200 i escaig, també diguem-ho. Però s'ha de reaccionar.
I només 17 treballadors socials.
I s'ha de reaccionar doncs, donant seguretat a la ciutat. Perquè, insisteixo, és una política social, al final.
Sandy, va.
Seguretat és tenir un sostre. Seguretat és tindre una llar. Seguretat és arribar a final de mes. Seguretat és poder menjar 3 cops al dia. Seguretat és tenir papers. Seguretat és poder llogar en pis, encara que no siguis blanc. Seguretat és tenir una sanitat 100% pública i de qualitat. Seguretat és que l'espai públic sigui un lloc segur, lliure d'agressions racistes, feixistes, LGTB-fòbiques. Vale? Aquí avui tenim a un feixista, expresident desacabat d'una organització feixista,
sí que
va justificar l'alçament franquista al Consell de Districte el 28 de març. Una consellera vostra li va dir si fueras mi hijo te daría una hòstia. És molt trist que es convidi a un debat a un feixista masclista i homòfob. El feixisme no és una opinió i és un crim. No es pot donar espai al feixisme en nom d'una malentesa llibertat d'expressió. No podem tolerar discursos masclistes, LGTB-fòbics, racistes i directament feixistes. Nosaltres creem un protocol antifeixista perquè perquè no es pugui donar espai públic a organitzacions feixistes com la que tenim. Això es pot fer des de l'Ajuntament. Si algú en un espai públic, com un plenari com el de Barcelona o de districte, fa afirmacions com la que ha fet el feixista que tenim aquí, se'l pugui expulsar al moment. I això es pot fer i és algo que portem a aquest programa. I també aquest programa està fet per garantir els drets de tothom, el sostre, pa, treball, paper, sanitat i educació.
Santi, jo crec que la intenció no és que jo m'expliqui, tot i així tinc moltes ganes de fer-ho, eh? Aquí convidem idees. Dit això...
El feixisme, ja ho he dit, no és una opinió, és un crim.
Sí.
Un crim.
No.
I a gente imputada tampoc se
total,
li diria...
Totalment. Dit això, aquí convidem
imputada
idees.
Imputada por el fascismo.
Em deixeu, que aquí nos conocemos.
Em deixeu parlar un moment,
sisplau? Como tú.
Farem una cosa, talla micros. Ja està. Aquí convidem idees. I davant del respecte, jo seguiré convidant totes les idees possibles. Ara bé, que es convidin idees en aquest programa del qual sóc el màxim responsable, no vol dir que es deixi dir de tot. Torno a dir, si verbalment s'acusa algú amb una frase feixista, homòfoba, el que sigui, que danyi qualsevol col·lectiu, en primer per al debat, seré jo. Tampoc toleraré que se m'acusi a mi de segons què, per convidar o deixar de convidar.
No, a ti no t'he dit res.
Per això dic que sé que no anava per aquí. Però deixa'm explicar el per què
sí.
I sou tots els grups que sou un dia com avui.
Ho volia explicar perquè nosaltres portem un protocol justament antifeixista per combatre els discursos d'odi d'aquesta gent.
Dit això, Gerai, va.
Sí, solo decir que interpondré denuncia. Por acusaciones que son gravísimas y que no corresponden a un debate.
Vas justificar el alzamiento franquista al Consejo de Distrito el 28 de marzo.
No lo hice, infórmate.
No,
compañero
sí.
Garrobo no te ha informado.
Le he visto hoy el debate. Es absolutamente vergonyós.
Seguim parlant sobre la seguretat. Algú interessa seguir parlant sobre seguretat?
Sí, jo crec que som aquí per parlar dels problemes de la gent de Barcelona i per tant...
És seguretat, eh? Sí, això és seguretat. Sí. Tindre,
no, jo de moment no he estado imputado. No he estado nunca imputado. No he estado nunca imputado, de moment.
M'esteu entenent.
Va. Tanto.
Joan, o Max, perdona, volies...
Sí, no, i també penso que estaria bé que el blog es diu Seguretat i Neteja, i jo crec que, bueno, doncs que inclou també un altre aspecte important, no?, que en aquest mandat hi ha hagut un canvi molt gran, doncs que és el tema de la contracta de neteja, no? Els contractes de neteja, doncs veníem d'una contracta que en algun cas tenia camions que tenien 30 anys, que era una contracta antiga, que era una contracta, diguem, doncs no adaptada doncs a la intensitat amb la que s'utilitza l'espai públic, i a més també crec que aquí, jo no vull ser autocomplaent amb el tema de la neteja, però també vull que siguem...
No, doncs, que no pot ser.
No, però vull dir, però també no oblidem que també no oblidem que estem en la pitjor sequera de... Bueno, però vull dir que aquí tots hem de ser, crec que, responsables i quan fem discursos de la neteja, no? I que s'ha implementat una nova contracta que permetrà, per exemple, electrificar la flota, perquè un altre dels aspectes associats a la neteja és sovint el soroll que, no, dels vehicles que a l'hora de fer les recollides, i que això crec que és una cosa que serà una millora en els propers mesos, no? Que ja s'està implementant.
Gerai, que volies dir alguna cosa sobre seguretat encara?
Sí, la seguretat...
Molt breu, eh?
Sí, 57. Muy breve. La seguridad y la limpieza está bien que vayan en el mismo bloque, porque una ciudad degradada, una ciudad sucia, una ciudad que tiene grafitis por todos lados, es una ciudad que llama al incivismo, y por tanto está muy bien que lo tratemos juntos. 800.000 euros al día en la nueva contrata de limpieza. Y hay muchísimos lugares de la ciudad donde no se nota en absolutamente nada. Han cambiado los camiones, pero parece que la limpieza no llega.
Joan.
Bé, jo en tot cas, no sé si després tindrem una última intervenció, però no. Crec que no, i per tant aprofito. Jo crec que el que podem extreure, sobretot d'aquests dos últims blocs, és que en aquesta ciutat fallen els bàsics, falla la gestió dels bàsics, falla la gestió de la seguretat, de la mobilitat i de la neteja. I per tant, doncs això s'ha de revertir. Aquí no s'hi valen excuses d'antics contractes, nous contractes. Escolti, la responsabilitat de l'Ajuntament és que seguretat, neteja i mobilitat funcionin. Són serveis, no són luxes. I això ha de funcionar, i no està funcionant. I per tant, cal un canvi i que això hi hagi un nou govern que ho millori substancialment.
Santi, va.
Pues poc més. Nosaltres anem allà a seguir lluitant, com fem cada dia al carrer, per garantir els drets de totes les veïnes, el sostre, PAP, treball, paper, sanitat i educació per tothom. Lluitarem per les veïnes i contra el capital, lluitarem per les veïnes i contra els lobbies, i lluitarem per les veïnes i contra els que venen a consumir la ciutat, que és el turisme massiu.
Joan Rodríguez, número 8 de la llista de Tries per Barcelona, Max Caner, número 14 de la llista de Barcelona en Comú, Santi González, número 5 de la llista de CUP per Barcelona, Gerai Mellado, número 7 de la llista de Valents. Moltíssimes gràcies a tots per participar en aquest debat, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.